Bueno, pues d'això anem a raonar en els pròxims minuts en este programa i ho anem a fer amb l'experta en intel·ligència emocional i periodista Susana Fuster. Susana, molt bona nit.
Hola, molt bona nit. Què tal, com esteu?
Encantats de parlar amb tu. Susana Fuster acaba de publicar el llibre Hijos que callan, gestos que hablan. Susana, com podem saber si un xico o una xica adolescent ens estan mentint?
Bueno, bona nit, primer que res. I no podem únicament prestar atenció a un únic gest, no? Seria un conjunt de coses les que ens poden donar, o en aquest cas als pares, donar aquestes claus per a determinar si, pues, com està el xiquet. Però ja et dic que no se pot parlar només d'una única cosa, no? I en el llibre el que faig és desgranar una miqueta tots els diferents canals de comunicació no verbals que t'estan dient realment com es pot trobar el teu adolescent en aquest cas.
Molta gent pot ser que pense que en aquest llibre anem a trobar una espècie de diccionari universal de gestos. Això no és així, no?
No.
Això no és, com el llibre dels somnis i aquestes coses, no.
Sí, totes les creences falses que n'hi ha per ahí, no? De, bueno, pues ara s'està tocant el nas i això vol dir que m'està mentint. Ui, ara el xic està, creu els braços i no vol saber res de mi. No, tot això són mitos i que jo tracte de que en el llibre queden molt clar que no són així. De fet, m'he documentat molt per a poder escriure-lo i està tot basat en investigacions científiques que s'han provat i que realment pues, són les que hem de tindre en compte, no totes aquestes coses que circulen per ahí i que no tenen cap base científica.
Hem de dir que dirigeixes el màster universitari en comportament no verbal i detecció de la mentida de la Universitat a Distància de Madrid, la UDIMA. Moltes vegades diguem-ne que els adolescents no menteixen per maldat, no? Sinó que ho fan per a tapar o emmascarar emocions.
Clar, sí, al final tots mentim, hem de partir de la base de que tots mentim. Així, el que no ha dit una mentida que alça el braç, no? De fet, fixa't que en les investigacions diuen que mentim diàriament entre una i dos vegades. Això com a mínim, i a partir d'ahí el que tu vulguis, així que imagina't, no? I inclús n'hi ha més investigacions, n'hi ha una molt interessant que se va fer als Estats Units, que corroboraven el següent, fixa't si és important, no? En una conversa de 10 minuts, sobretot si estem en un estrany, mentim de mitjana unes 3 vegades.
En 10 minuts?
En 10 minuts, imagina't, eh? En el cas dels adolescents, què passa? Bueno, és una època en la que és de veritat que les mentides augmenten. Jo el que conto en el llibre és que els pares també són molt responsables d'això, no? De per què mentixen els nostres fills. Què passa? Que és una època en la que els adolescents volen més autonomia. Per una banda, els pares, pues sí, volem donar-los autonomia, però per una altra, volen controlar-los. Entonces, clar, quan està per una banda aquesta autonomia que busquen, aquesta independència i aquest control, pues apareixen moltes vegades aquestes mentides. I les mentides són pues, perquè intenten pues, fer coses que saben que els pares els vaig a deixar, o perquè estan en un amic i saben que a lo millor aquest amic els ha dit una cosa i volen mantindre pues, estar amb ell, i per això tampoc ho diuen els pares, etcètera. Però què passa? Que a l'hora de detectar les mentides és molt complicat. S'han de tindre en compte molts factors. I sobretot el més important és que el pare conega com és el seu fill. I a partir d'ahí ja se poden detectar, i jo dono aquestes pistes no verbals, aquestes senyals que te poden dir si el xiquet està mentint o no t'està mentint, no? Però el més important és conèixer com és el teu fill. I qualsevol canvi de comportament, ahir ja te va dir, és una miqueta una alarma, no? Que te diu, així està passant alguna cosa.
M'acompanyen esta nit en la taula Christine Suleng, Anna Juan i Sílvia Zarza, que volen intervindre també en esta entrevista.
Molt bé.
Hola, Susana, què tal? Bona nit, soc Sílvia Zarza.
Hola,
Sílvia. Hola, encantada de parlar amb tu de nou. Bueno, primer jo crec que volia subratllar i que és d'agrair un llibre d'aquestes característiques que aborda un tema fugint de la simplificació, no? Perquè és un perill que evidentment bueno, pues, se pot caure, no? Que simplificar o intentar donar receptes o cafè per a tots, no? I jo crec que Susana explica molt bé que no es tracta d'això, es tracta de primer conèixer el teu fill o la teva filla, però a partir d'ahí tindre en compte també una sèrie de coses que se poden dir sense paraules, que també moltes vegades perdem de vista aquesta comunicació no verbal. Uh-huh. Jo volia incidir un poquet més en els signes d'alarma que comentaves. Uh-huh. Qualsevol canvi o quins tipus de canvi poden dir a los pares, cuidado, stop, aquí fa falta una intervenció, parlar amb l'adolescent.
Uh-huh. Bueno, partit de la base, bueno, primer que res, gràcies per les teves paraules, perquè és cert que en el mercat n'hi ha receptes molt simplistes i jo tracte de desmitificar tot això i de posar, bueno, de dir realment com està la situació. Quan parlem de que és important conèixer el fill i a partir d'ahí podem detectar què és el que pot estar passant-li, me refereix a que tu imagina, per exemple, que és un xiquet que normalment té una molt bona gesticula molt, no? Uh-huh. O té una molta facilitat de paraula, o normalment mira molt als ulls, o té una postura molt oberta. Quan tu comences a veure que aquest xiquet deixa de gesticular tant com ho feia o en un determinat moment, i sa postura ja va molt més encongit, per exemple, pues, ahí t'està donant senyals de que alguna cosa li pot estar passant, no? Uh-huh. I el més important és detectar també aquestes emocions que pot estar mostrant també en el seu rostre, en la cara, no? N'hi ha 7 emocions bàsiques que totes les persones manifestem de la mateixa manera. Igual que sigues un jove, que sigues un major, que sigues un xiquet. I les 7 emocions bàsiques i primàries ens venen de sèrie i, com t'he dit, tots anem a mostrar-les de la mateixa manera, almenys en el rostre. Quins serien? L'alegria, la tristor, la por, la sorpresa, la ira, el menyspreu i l'asco, no? El fàstic. N'hi ha senyals, tu vas a veure en els muscles de la cara com se representen, no? Vas a dir, pues mira, per exemple, en la tristesa, m'he de fixar en com posa les celles. Si tu, són xicotetes coses que jo vaig, pildoretes que vas donant en el llibre, i tu vas a saber si el teu fill pues, realment està triste, perquè en el seu rostre va a mostrar d'una determinada manera aquesta emoció. I a partir d'ahí pots veure més canals que te van a fer pensar que realment a aquest xiquet pues, li passa alguna cosa.
Mm-hmm. Molt interessant.
Susana, bona nit, sóc Ana Juan.
Hola, com Ana estàs? Juan, com estàs?
Molt bé. Encantada
de
saludar-te.
Igualment.
Ho he llegit que una de cada 4 persones en este planeta són adolescents, que una quarta part entre 10 i 24 anys, que també m'ha cridat l'atenció que 24 anys sigui adolescent. No ho sabia, però bé.
Per què només?
No ho sé, també.
Bueno, alguns no deixen mai no la capa.
I l'any passat la revista Nature va publicar una sèrie d'articles en el que concluïa que esta etapa de la vida no està lo suficientment estudiada, tot està estos canvis físics, neuronals, socials que es viuen en estos 14 anys, segons esta classificació, no estan prou estudiats i tu t'has fixat en esta època de la vida. Tenia dos preguntes. Una, si creus que els adolescents d'avui en dia són com érem nosaltres, o hi ha moltes diferències, i l'altra és que els adolescents d'avui en dia tenen uns espais de comunicació, uns espais on podem veure la seva comunicació no verbal molt diferents als nostres, que serien les xarxes socials, i ve al cap les fotos dels xiquets en Instagram, que són totes tallades pel mateix patró, els mateixos gestos, la mateixa roba. Ahí també podríem detectar senyals que els pares hauríem de tindre en compte.
Sí, sí, clar que sí. En principi, jo, Anna, el que he tractat és no clavar-me en llibres d'adolescència des del punt de vista psicològic, perquè jo no soc psicòloga i no volia clavar-me ni se per cal, sinó que la meva idea era abordar tot aquest assumpte de l'adolescència des del punt de vista del comportament no verbal. Per què? Perquè és una època, com tu dius, que continua estudiant-se molt, és una època de molts canvis a tots els nivells físics, emocionals, psicològics, i és una època en la que són un còctel d'emocions, els joves, i això està explicat per com funciona el seu cervell, que si volem després podem entrar en aquest aspecte, no? Però l'important és que aquestes emocions que està expressant el teu fill, l'adolescent, la manera que té aquesta emoció d'eixir a llum és a través del seu cos. Uh-huh. Per això és molt important comprendre com és aquest cos. se comunicaren nosaltres de la mateixa manera que se comuniquen ells, bueno, pues este és un llenguatge universal, vull dir, que sempre s'han comunicat així, saps? Nosaltres també. El que passa és que quan nosaltres som adolescents no se'n donen en compte, i és el mateix que passa als adolescents avui en dia. Controlen a voltes molt les seues paraules, però descontrolen molt el que fan en el seu cos, i aquest cos t'està donant moltíssima informació. Respecte a les xarxes socials, mira, n'hi ha també una investigació molt interessant. Quan jo estava pues intentant recabar informació per a escriure el llibre, que parla precisament d'això, i n'hi ha una investigació que se va fer, a més, crec que n'hi ha una en la Universitat de Sin l'Autònoma de Madrid, i n'hi ha una altra que parla de que quan els xics pues estan en aquestes xarxes socials, o estan en el mòbil tot el rato, o estan en la Play, la postura que estan adoptant amb el seu cos és una postura completament tancada. I això envia també una senyal al teu cervell, al cervell en aquest cas de l'adolescent, i això fa que el seu rendiment inclús puga disminuir, imagina't. I també l'autoestima, és a dir, quan una persona té molta autoestima, molta seguretat en si mateixa, com va pel carrer? Pues va en el pit, no, va molt més obert. Quan tu tens una postura molt més encongida, l'estàs enviat aquesta informació al cervell, i això pot també influenciar la teua manera després de comportar-te. Així que són xicotetes coses que, si prestes atenció, el que has de dir al teu fill és pues, completament el contrari, no? Obre el teu pit. I això que ens diuen sempre abans les mares, no? Ponte recto, saca pecho, sí. Pues, té la seva explicació científica.
Hola, Susana, bona nit. Soc Cristín Solent. Un plaer saludar-te.
Igualment, Cristín.
Em sembla també una línia molt fascinant, no? El de la intel·ligència emocional, que és la que estàs treballant, aquesta línia en comunicació no verbal, pel que deies, no? En el darrer punt, i és un punt que destaques, és que potser ens falta... Tenim, a lo millor pequem d'un cert analfabetisme en llenguatge no verbal. No som conscients, encara que és un llenguatge universal, com has dit, però pot ser que ho hauríem de treballar més, a lo millor ja des de l'escola, des de l'institut, no? Des de les fases primerenques en educació. No sé si caldria, no? També apostar com una línia en educació. Però també no voldria deixar de pas, perquè no sempre parlem d'aquesta àrea, no? De la intel·ligència emocional, de la comunicació no verbal, que també és un camp amb certa controvèrsia, perquè no únicament s'estudia, com has fet, no? En el cas dels adolescents, els gestos s'apliquen en molts àmbits de la vida, i ara jo recordo un estudi, i n'hi ha molts assessors, a més, que estan dedicats a la intel·ligència emocional, que són els assessors polítics, no? Estan darrere dels polítics que, en fi, ens saben entrenar, no? De com enviar-nos els missatges. Però també altres àrees, no? Inclús en àrees molt, molt delicades, com són els criminals, també. Com aplicar el llenguatge no verbal també als criminals, que això també és un camp molt, molt controvertit. No sé quina és també la teua perspectiva, Susana.
Pues jo coincideixo amb tu que és fonamental educar en intel·ligència emocional. Vull dir, no som seres finalment emocionals. Nosaltres som seres racionals, però sobretot emocionals. I no som conscients de totes aquestes emocions que en un moment determinat estem sentint o estem experimentant, no? És de veres que en el camp, per exemple, de la política, pues cada volta s'està treballant més tot el tema de comunicació no verbal, i que està molt relacionat amb la intel·ligència emocional. Però cal encara aprofundir molt més en aquest camp, perquè és de veres que també a un polític li poden dir pues, has de fer este gesto, però a voltes fan aquest gesto i tu no t'ho creus, no? No arriba al públic. Per què? Perquè no és un gesto sentit, està molt forçat, no? Llavors, en el moment que tu comences a dependre quines emocions estàs experimentant, no? I per a què te serveixen, perquè les emocions tenen una funció adaptativa, no són ni bones ni roïnes, estan ahí per alguna cosa i t'estan dient alguna cosa. Quan tu comences a preguntar-te què és aquesta emoció, per què estic sentint aquesta emoció i com la vaig a manifestar i per a què me serveix, pues clar, s'obri un món de possibilitats enorme. Jo en el llibre també comente que l'important en aquest cas, per exemple, en un pare, no és únicament determinar-ho. Ah, mira, ara el meu fill està... té por, o ara està sorprès, o ara està alegre, o ara està en fàstic, no te quedes només ahí, sinó que has d'aprofundir per què està ahí, no? Quin ha sigut el desencadenant que li ha provocat, per exemple, que ara tinga por, no? O sigui, la por normalment ve perquè n'hi ha alguna cosa que per ahí és una amenaça. Bueno, pues, possiblement alguna cosa que li has dit per ahí és important i damunt és una amenaça. Entonces, què va fer? Pues, normalment el seu cor reacciona com o se tirarà cap arrere o moltes voltes en la por el que te fa és al contrari, reaccionar i bum, intentar pegar a aquesta persona o ir fugint, no? Entonces, hem d'intentar buscar sempre el per què i a partir d'ahí sempre és molt més fàcil treballar.
Molt bé, doncs els pares i les mares ja tenim una ferramenta més que consultar, eh? Ixe llibre, Hijos que callan, gestos que hablan. Susana Fuster, moltes gràcies per haver estat en directe esta nit en la ràdio d'Apunt.
A vosaltres, bona nit a tots.